Moltes gràcies a tothom per ser aquí aquest vespre. Bona tarda, regidores de l'Ajuntament. Bona tarda a l'autor Jordi Milà i Franco. Bona tarda a tots els que avui ens acompanyeu per en aquesta presentació d'aquest llibre, d'aquest treball del Jordi, que doncs l'Ajuntament ha publicat amb aquesta col·lecció que es diu Fragments d'Història, que és el volum número 11, i doncs que ens ha fet molta il·lusió per poder participar en aquest treball, doncs amb la seva publicació, amb la seva edició, perquè en el fons doncs el que avui estem fent és memòria col·lectiva, és memòria de la història del nostre poble, de la nostra vila, de la vinculació amb la nostra vila, i memòria del país, també del país, i de la història del país i de la història democràtica del país. I aquesta és una contribució molt necessària de fer. Evidentment, doncs sempre s'ha dit que per entendre el present i sobretot per encarar el futur cal conèixer la història, cal conèixer el passat, i això és el que estem fent. I des del moment que vam tenir doncs coneixement que en Jordi doncs estava interessat des de feia molt de temps per històries viscudes i explicades com les que aquí doncs avui es recullen i que avui doncs veu la llum de manera publicada, la veritat és que vam trobar la proposta, el treball interessantíssim, i per això hem fet aquesta aposta de publicació. L'acte bàsicament serà l'exposició que farà l'autor del llibre, que ens explicarà doncs els continguts i una mica doncs com s'ha anat gestant aquesta obra. Després passarem una pel·lícula breu, d'uns 10 minuts, que es diu La República protege a sus niños, de l'any 1938. I també obrirem, acabat de la pel·lícula, un torn de paraules per si voleu fer alguna intervenció referent doncs al llibre, al contingut del llibre, algun dubte, alguna qüestió que vulgueu plantejar a l'autor, i després ja acabaríem l'acte. Per tant, dit això, li passo la paraula a l'autor, en Jordi Milà i Franco. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair-vos a la vostra presència avui aquesta tarda, en una tarda tan moguda, tan temàtica, en un cap de setmana tan que sembla una gincama cultural. Però bueno, agrair-vos sobretot a l'alcalde Miquel, a la Rosa, a la regidora, a la gent de la regidoria de Cultura, la bona rebuda que va tenir aquest projecte des dels seus inicis. Sempre han estat predisposats a que això tirés endavant, cosa que és d'agrair especialment. Bueno, jo us explicaré, intentaré ser breu en la mida del possible, una miqueta com va sorgir el projecte, com va anar, i una miqueta els continguts. Intentaré no ser massa extens perquè aquestes temàtiques donen per xerrar i xerrar, i intentarem acotar-nos i crear-vos una mica d'interès especial en què pugueu llegir el text. Aquest llibre, el que ha de quedar clar d'entrada és que no es tracta d'un llibre d'una història de la Guerra Civil a Sitges, sinó molt més simplement és un llibre més que pugui tractar de la Guerra Civil. No té la pretensió de constituir un llibre de manual, és una cosa molt més modesta. Es tracta de nou històries independents que poden ser llegides de maneres independents, tot i que estan lligades entre elles, però no constitueixen totes elles una unitat narrativa. Vale? Tenen connexions, evidentment, perquè els personatges que es movien pels Sitges del 36 i del 35, dels anys 30, en definitiva, estaven força més relacionats del que ens podríem pensar. La majoria dels personatges tots els personatges no són vilatans que pugueu tenir en el record, sinó que la majoria d'ells són gent forana que d'alguna manera va passar per Sitges i el seu pas en algun moment o en algun aspecte va ser remarcable. Els motius o la gènesi del treball és la troballa recurrent de noves referències a Sitges en aquell període en la bibliografia més o menys recent sobre la Guerra Civil. Des d'entrat al segle XXI cap aquí, hi ha hagut tota una mena de reviscolada bibliogràfica referent a la Guerra Civil i de retruc van sortint referències a aspectes que podien o que tenien relació amb Sitges. De fet, va ser aquesta descoberta de referències el que va engegar una miqueta aquest procés. Un procés de que, bueno, que complementaven els coneixements que ja es podien tenir sobre la guerra i Sitges, coneixements documentals i sobretot a partir de la publicació dels dos diaris que ha publicat el GES, de la Joaquima Caballol i d'en Julià. Són nou històries com poden haver 300.000 més. Tots teniu al cap històries personals, històries sensibles que toquen amb la gent i amb aquesta temàtica. Però han sorgit aquestes nou històries com poden sortir moltes altres. Són personatges, són experiències que normalment estan arraconades a dintre de la memòria, però que no estan permanentment en primera fila, i és quan rascant una miqueta, de manera figurada, surten a la llum i deixen veure el millor i el pitjor del ser humà. Bueno, les noves aportacions aquestes que us comentaven han deixat entreveure personatges que fins ara pràcticament no es coneixien, la seva vinculació amb Sitges, i ens han ajudat a conformar un panorama local més complexa o més, bueno, més, diguem, més complexa en el que fa referència a aquells anys. Però sobretot l'esperit que recorre tot el llibre és el de treure persones i o qüestions d'un silenci, del silenci, d'un silenci que ha estat probablement massa llarg, segurament molt dolorós, però del qual és imprescindible que emergeixin. Perquè, i ho comentàvem aquí ara fa un moment, perquè aquest anquilosament d'aquestes qüestions no farà més que perpetuar el dolor i bueno, el malestar general. Les característiques del volum del llibre és la primera, que no es tracta d'una història total, sinó que s'historien, per dir-ho d'alguna manera, alguns aspectes, algunes persones, i sobretot això, que és un llibre més, no té pretensió de ser res més que això. Jo crec modestament que les aportacions que es fan seran sorprenents per la majoria, espero, de vosaltres, perquè es tracta de personatges i aspectes que en la majoria de casos són totalment desconeguts i que alhora generen atracció. Són biografies complexes, biografies amb parts atractives, que són personatges que els que he anat tractant que m'han generat certa atracció, que estic segur que i espero que vosaltres també us en generin. No és un llibre trist, no té pretensió de ser un llibre trist, tot i que, lògicament, parlar d'aquests dies a Sitges doncs, genera punts, passatges que són realment tristos. Però en general el volum jo crec que no és excessivament trist. Ja està plantejat amb un llenguatge pretesament planer, divulgatiu, no té la pretensió de ser un llibre acadèmic, sinó que és un llibre planer que pot, crec que pot ser o que pot entrar molt bé per tothom. Els continguts són retrats i episodis que deixen entreveure, com comentava, el millor i el pitjor del ser humà. El millor perquè hi ha molts aspectes relacionats amb la solidaritat del poble de Sitges, sobretot amb la part dels refugiats, i el pitjor perquè té a veure amb la violència a la rereguarda, un tema molt punyent. En quant als continguts ja pròpiament, faré una passada així molt per sobre, però crec que val la pena treure alguns noms perquè us poden crear atracció. El primer capítol està dedicat a Luis Quintanilla, un artista menjat per la història, un artista oblidat, molt més amb una projecció que havia de ser molt més important del que, ha, del que va ser, i aquí la seva vida i sobretot la seva obra ha estat menjada per la història. És una miqueta el cas oposat al de Picasso. Picasso, com sabeu, tenien fins a la guerra pràcticament el mateix diguem-ne currículum, però Picasso a partir dels anys 60 pateix una mena de boom que Quintanilla no pateix. Quintanilla va residir a Sitges poc més de 3 mesos a la casa del pintor Joaquim Sunyer, que era molt amic d'ell, i és a casa d'ell on apareix en la figura del Henry Buckley, tan vinculat amb Sitges com sabeu. A Sitges va passar a net uns apunts que ell havia pres al front i que van constituir una col·lecció anomenada els dibuixos de la guerra, els dibuixos de la guerra, que una part d'ells actualment estan al Reino Sofía contextualitzant el Guernica de Picasso. I és a la seva casa on, de manera anecdòtica, no volia que això s'entrés al capítol, però crec que també val la pena reconèixer-ho, és una qüestió anecdòtica, ens apareix la figura d'en Hemingway. Això ha cridat l'atenció perquè era una dada que no es tenia, de la que no es tenia referència. Doncs el Hemingway va esmorzar a Sitges el 24 de desembre del 37 a casa d'en Sunyer, ocupada per en Quintanilla. Ocupada legalment, perquè el Sunyer li va cedir la casa. Aquest era, d'alguna manera, és el primer capítol del llibre. El segon està relacionat amb potser la part més trista del llibre i és el final o el tràgic final de 7 nois de Sitges amb una, al front de guerra, amb una caseta a la serra del Cubierre, entre la població del Cubierre i Leciñena. És un capítol que primerament es contextualitza una miqueta la situació dels primers dies de la guerra, de la mobilització de la gent en cossos de milícies i com sobretot arrel de la tornada del col·lectiu que va anar amb Bayo a intentar recuperar Mallorca, té lloc la part més contundentment la part més trista de la guerra a Sitges, que és la violència revengista, relacionada amb la revenja dels nois que van morir a Mallorca. I està centrat d'això, amb aquests nois que després, alguns d'ells, van anar a la Serra del Cubierre i com a través de la documentació que ens va deixar, que va fer una altra persona a qui se li dedica un altre capítol, que és el Manuel Grossi, com a través d'aquella documentació s'han reconstruït una miqueta aquells fets. Us deia que un altre capítol està dedicat a en Manuel Grossi i Mier, un líder de la Revolució Asturiana del 34, un dels grans líders de la Revolució Asturiana del 34, que per acció de la fortuna o de la desgràcia va venir a parar Sitges. Ell va conèixer amb aquells nois al front i va voler venir al rerefons, a la rereguarda, a donar una miqueta a copsar el sentiment de les famílies d'aquells nois que pràcticament havia vist morir. És a Sitges on coneix a la que serà la seva parella per tota la vida, amb la que tindrà 4 fills, un d'ells nascut aquí a Sitges, la Teresa Guillot i Gustemps. Grossi va tornar a Sitges als anys 80, però també és una persona de la que probablement es troba poca informació, és un dels personatges oblidats i engolits per la història. Un altre dels capítols està dedicat a les visions o a la documentació que hem pogut recopilar de diferents escriptors i cronistes sobre la Guerra Civil que d'alguna manera van passar per Sitges. Hem recopilat textos, el més conegut, sobradament conegut, és el de la Simone Veil, una infermera, bueno, infermera no, una miliciana, una filòsofa parisenca que, ferida al front d'Aragó, ve a l'Hospital de Terramar i, bueno, on és informada de la violència a la rereguarda i això li crea una mena de crisi existencial en creure que aquella violència no forma part del seu esperit revolucionari. El seu article és molt comentat i segurament és conegut, però jo em permeto matitzar-lo en alguns aspectes perquè crec que cal matitzar-lo. De fet, el seu text no és del 36, sinó que és del 38. Ja havien passat 2 anys i moltes coses. Textos que s'han recollit són, per exemple, el del Franz Borkenau, un sociòleg austríac que recorria el front i durant uns dies va voler descansar Sitges, però va recollir el que ell va veure, Sitges ho va recollir. Hi ha testimonis com de la Simone Kahn. Simone Kahn era el seu nom de soltera, d'alguna manera. Havia estat casada amb l'André Breton, un dels pares del surrealisme, per lo qual m'imagino que probablement tingués coneixença de Sitges a través del que havia suposat l'Amic de les Arts. Parella va escriure un parell d'articles sobre Sitges, tot i que jo crec que estaven enfocats a la premsa estrangera, perquè deia una miqueta, per la gent d'aquí eren obvietats. La seva parella era Michael Collinet, un líder d'una facció del Partit Socialista francès, que en Michael Collinet sí que reconeix que havia conegut Sitges l'any 32 i es permet comparar el que ell havia vist el 32 amb el que veia el 36. Segons ell, tot era fantàstic. Collinet era un revolucionari. Hi ha un parell més de testimonis, un que recull la Mary Lou. Mary Lou, no hi ha constància que estigués a Sitges, però recull una anècdota, crec que, anecdòtica si es vol, però interessant. La Priscilla Scotelis, al seu diari de guerra, també recorre una miqueta els dies que ella va estar a Sitges i és l'únic testimoni, entre cometes, del bàndol feixista. Scott Ellis va ser una infermera que va entrar a Sitges el 24 de gener, 2 dies després de l'ocupació dels nacionals. I ella era una infermera i des de l'Hospital de Terramar escriu un diari i aquelles entrades d'aquells 3 dies són desagradablement colpidores, perquè parla dels malalts que ja veu al Terramar, són gent que està desnonada per la medicina i que només els hi queda expirar. I és una miqueta trist. Un dels més que ha donat una miqueta de recorregut ha sigut a la troballa del fet que Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep, va passar per Sitges amb un escamot dedicat a salvar gent en perill. Ell anys després escriuria un llibre, o no, no escriuria un llibre, perdó, li editarien, ell no el va escriure, li editarien un llibre amb pensaments, amb petites referències que ell havia captat durant tota la vida, dintre d'aquestes referències hi ha una que es repeteix diverses vegades, que és El idiota de Sitges. Doncs, estirant del fil d'aquest idiota de Sitges, hem pogut esbrinar que feia referència als dies que ell va estar per Sitges, on ell va intentar salvar amb algú, no hem pogut localitzar qui era, però aquesta persona no va voler marxar de Sitges, es va preferir quedar. No sabem qui era, no sabem com va acabar el tema. En tot cas, ell, en el seu cap es va quedar aquesta figura de l'idiota de Sitges. William Romain Patterson, un filòsof escocès que es trobava per Sitges des de mitjans del 35 amb intenció d'escriure un llibre, que així va fer, que així va escriure, i que és un llibre de filosofia, no tenia res a veure amb Sitges, però ell en el seu pròleg menciona Sitges diverses vegades com un paradís on s'està complicant el tema. Ell veia que el tema s'anava complicant i que podria no acabar bé com va ser. I per últim, el testimoni textual d'estrangers recollit des de Sitges crec que és el més important i probablement el que és una modesta aportació, una troballa, una modesta aportació a la bibliografia o a la historiografia sobre la Guerra Civil a Catalunya. És el testimoni d'en Peadar O'Donnell. Peadar O'Donnell era un periodista i polític irlandès en aquells dies de vacances a Sitges, on buscava informació sobre les reformes agràries que havia engegat la República. La Piedra O'Donnell era una persona molt involucrada, era membre, havia estat membre de l'IRA i estava molt involucrat en qüestions socials a Irlanda. Piedra O'Donnell recollí el que ell va veure i les seves sensacions en uns textos que van culminar en un llibre. El seu llibre, An Irishman in Spain, no menciona Sitges, però parla d'una vila de pescadors molt a prop de Barcelona que li creen, on ell rememora tot el que ha vist. El llibre us dic que no menciona Sitges, però per contra tenia la constància de que hi havia articles precedents del llibre on podia haver més informació i finalment, després d'una cerca complicada, vaig aconseguir trobar unes fotocòpies on d'aquest text original i on sí que es parla de Sitges. I es parla d'una manera, jo crec, sorprenent. Piedra O'Donnell era una persona que es nota que sabia escriure molt i parla, bueno, parla de gent que no dona noms, però és probable que algú reconegui en les descripcions amb algú. Parla dels seus dies, parla de la violència, parla sobretot de la violència de caire iconoclasta, de la violència contra els símbols eclesiàstics, perquè O'Donnell, un revolucionari irlandès, era alhora, com a irlandès, era un gran catòlic, era un home molt religiós. I aquesta dualitat que per ell era la més normal del món, o sigui, està a favor d'una revolució social, però també entendre que per ell l'Església era el seu marc existencial, troba que a la Guerra Civil això no funciona. Ell veu, ell que està a favor de la revolució social, l'espervera al veure la violència a l'Església. Ell és testimoni de la violència ja coneguda del saqueig de l'Església, de la destrucció de les imatges i del mobiliari, i ell ho comenta com això li crea un trauma important. Ell i la seva dona, que en aquell moment estava també aquí. Crec que aquest testimoni, el de Piedra O'Donnell, és probablement un dels punts més destacables del llibre. Ja us dic, perquè és un text totalment desconegut, perquè s'ha hagut de traduir, perquè s'ha trobat amb unes fotocòpies que han costat de trobar, i crec que és una aportació, una modesta aportació d'aquest llibre. Un altre dels capítols està dedicat a una noia, una Margaret Zimbal, una noia alemanya que va venir d'alguna manera a Sitges sense intenció de venir, però bueno, va aparèixer per Sitges fugint del nazisme, que havia format part de la seva família. Els seus pares formaven part del Partit Nacional Socialista, ella l'havien involucrat amb les joventuts hitlerianes, amb la versió femenina, i ella, bueno, pel que sigui, decideix marxar a fugir d'Alemanya i amb uns amics que tampoc eren qualsevol persona. Estem parlant dels seus amics, era el fotògraf Walter Reuter, un dels fotoperiodistes després més reconeguts. Entra a Espanya i després d'uns anys deambulant pel sud d'Espanya i per Mallorca, apareix a Sitges. No sabem exactament què feia, però el que sí sabem és que treballava al bar SOS, al bar d'en Jack Bilbo, del que després en parlarem una miqueta més. Aquesta noia amb 19 anys va a Mallorca amb l'expedició de Bayo, veu com mor el seu company, retorna a Barcelona i dos dies després se'n va directament al front d'Aragó. Aquest fet ja només de per si crec que ja demostra quin grau d'involucració i tenia sobre el que s'estava succeint. Després d'uns mesos mor al front. Tenia 19 anys. Crec que amb això està tot dit. Un altre capítol està dedicat a dos anarquistes italians que aquells dies corrien per Sitges. I són dos anarquistes italians ben diferents d'un de l'altre. L'un era en Bruno Castaldi, en aquells moments era sabater d'ofici I bueno, per això, imagino que per això va venir a Sitges, perquè imagino que devia veure que hi havia alguna mena de possibilitats laborals. Ell era un anarquista ideològicament molt compromès, però des de tota la vida. Tota la vida fuig de tots els països d'Europa i recorre pràcticament tota Europa perseguit. Recala primer a Mallorca i després a Madrid i després a Sitges, i aquí té una fàbrica de sabates al carrer Parellades. Als moments inicials de la guerra el trobem inclús, i és molt curiós, inclús abans de la sortida de Barcelona de les milícies, de les columnes de milícies, el trobem a Caspe, però només, o sigui, dos dies després de l'esclat de la Guerra Civil, ell ja està a Caspe, amb un grup de sitgetans intentant aturar el que ells creien que era l'avinguda dels nacionals des de Saragossa. L'altre anarquista que us comentava és una persona de la qual tot just ara s'està començant a saber alguna cosa. I era en Pietro Paolo Bagliasindi, un anarquista, però un anarquista diferent. Era un jugador a dues bandes. Bagliasindi venia de l'aristocràcia italiana. Amic de Mussolini, s'havia enemistat amb ell i de la seva enemistat va néixer un odi. Ell odiava ferventment a Mussolini, tant és així que recorre Europa intentant fer moviments contra Mussolini. En aquests estadis apareix per Barcelona l'any 34 o 35 i conseqüentment apareix per Sitges. Curiosament apareix a l'edifici inicial del que després seria la discoteca Atlàntida. Aquest anarquista, hi ha informacions que demostren que alhora passava informació a l'OBRA, policia secreta italiana que tenia membres a Barcelona. És a dir, que jugava a dues bandes, al mateix temps que era cap de la brigada, cap del grup internacional de la columna d'Urruti, sembla ser que passava informació als caps feixistes que encara estaven arrecerats a Barcelona. I és per això que el jutge Bertran de Quintana amb les seves pesquises, té informació que hi ha un anarquista italià a Sitges que està passant informació a l'altra banda. Però clar, aquí ens trobem amb dos anarquistes italians a Sitges i afiliats a l'anarquisme, Bruno Castaldi i Pietro Paolo Bagliasindi. Quin dels dos era? No ho sabia. Per tant, els dos cap a dintre. I els dos són empresonats, sense tenir la consciència clara de quin dels dos era el que feia aquest doble joc. Un altre capítol, i intento ser breu, un altre capítol és el de l'afer que tingué a veure amb els cementiris clandestins. Aquest és també un tema una miqueta conegut, però la figura que ho va portar a terme no és tan coneguda, és el jutge Bertran de Quintana que us comentava, el jutge que va intentar amb una tasca elogiosa rescabalar o intentar esclarir què havia passat els primers mesos de la guerra en molts pobles, entre ells a Sitges. Va lluitar contra l'arbitrarietat de la violència dels primers mesos. Va intentar esclarir moltes coses gràcies a les denúncies de la gent. Arrel d'això, molta gent de Sitges fou empresonada en un grup que és conegut com antifeixistes, és a dir, durant la guerra molts sitgetans i molts lluitadors a la guerra són empresonats a Barcelona, a les Txeques, per antifeixista. És a dir, si us pareu un moment a pensar, això és un sense sentit, si estem en guerra per què empresonem els nostres? Però bueno, és un episodi del que segurament encara falta molt per saber. I una de les característiques del que podríem ressaltar d'aquest capítol és la troballa, almenys per mi, d'un sitgetà del qual gairebé no tenia, o tenia molt poques referències, però que va tenir molt més pes del que tots pensats ens pensàvem, i és en Rafael Font i Ferran. En Rafael Font i Ferran té una biografia política i periodística bastant interessant i bastant important, que el porten des del catalanisme fins a acabar militant al PUM, al Partit Obrer d'Unificació Marxista, durant la guerra. Però més enllà d'això, ell acaba estant al secretariat de la Quarta Internacional. Un personatge, ja us dic, del que personalment, almenys a mi, m'ha sorprès molt trobar-me aquestes dades, que crec que eren pràcticament desconegudes. I els últims dos capítols, potser els que també poden potser atreure més a la gent, un està dedicat als dies sitgetans d'en Jack Bilbo, una persona de la que segur, tots hem sentit parlar, però que crec que el pensament que tenim o les històries que tenim al cap d'ell són, no sabem mai si són veritat, si són mentida, què hi ha de veritat, què hi ha de mentira. I bueno, una miqueta aquest capítol, que parla prèviament de la seva vida prèvia i de la seva vida posterior als dies de Sitges, ajuda a donar-se, a configurar mentalment el caràcter d'aquesta persona, que és molt més estrambòtic de l'estrambòtic que ja sabíem que era. És tot un personatge. Podríem estar aquí hores parlant sobre Jack Bilbo i ens divertiríem moltíssim, perquè té una vida absolutament brutal i que algun dia algú hauria de dedicar-li una monografia exhaustiva. Dintre del capítol dedicat a Jack Bilbo hem pogut trobar també o constatar el que també suposàvem o sabíem, i és que des de Sitges algú passava informació a les seves respectives delegacions nacionals. Em refereixo a estrangers, perdó. I així ara podem donar, per exemple, el nom d'en Robert Donald Darling com una de les persones molt amiga d'en Jack Bilbo. Ells dos són els encarregats de l'evacuació dels estrangers que encara hi havia a Sitges al juliol del 36, i ells dos tenen una relació molt bona, sense saber Bilbo que Darling estava passant informació als serveis agents britànics. No s'ha d'entendre com un espia o com una espia amb la manera que tots tenim al cap. Qualsevol súbdit estranger en un país en guerra estava obligat a passar la informació que ell creiés important a les seves respectives delegacions. Això també, vull dir que no vull parlar d'ell en aquests moments com un gran espia. Però anys després, Robert Donald Darling ja està en nòmina del Servei Secret Britànic. Crec que són biografies que donen per molt. I l'últim capítol del llibre és un capítol una miqueta especial, perquè la temàtica és especial. Parlar de nens i guerra, per si són dues paraules que si s'ajunten ja fan aflorar un sentiment especial. Ja teníem coneixement de tota la tasca de caire amb els refugiats que Sitges havia tingut. El que hem intentat és una miqueta posar ordre en totes les informacions i a través d'uns quants testimonis poder exemplificar i parlar d'aquesta tasca acollidora que Sitges va tenir. Per una banda, amb acolliments en règim familiar, en dintre de famílies. Per altra banda, les institucions que van venir a parar Sitges, perquè Sitges es va oferir com a població per poder donar encabida a aquestes institucions. És un capítol, potser crec que és el més extens, perquè és un capítol especial. Dic especial perquè també, i encara que no ho sembli, surt d'un silenci, perquè tesis doctorals consultades, llibres especialitzats consultats, no apareix el nom o el fet de Sitges com a centre acollidor. I en canvi, si veiem el volum d'institucions que tenen Sitges a la seva base, o de volum de nens acollits a Sitges, veiem que és espectacular. I això segurament molts de vosaltres n'haureu sentit parlar, si no ho heu vist, haureu sentit parlar dels testimonis. Afortunadament hem pogut comptar a més amb un testimoni també que ha aparegut per sorpresa i és una novel·la apareguda a Buenos Aires el 2003, que és una novel·la autobiogràfica d'una de les nenes acollides en règim familiar. I dic que és especial perquè estic segur que el 99,9% de nens refugiats van tenir una experiència positiva, aquesta no, aquesta és el 0,1% que no. La seva experiència no va ser gaire bona i bueno, en el text es reprodueixen uns quants textos de la seva novel·la i descriu aquell Sitges que va acollir i la seva experiència no gaire positiva. En quant a les institucions que van tenir Sitges com a lloc d'acollida, es parla de diverses, però documentalment, especialment de tres. Són la residència Santiago Rusiñol, que es va instal·lar al xalet Fradera del Passeig, una de les cases més maques que hi ha a primera línia de mar. Les cases corresponents a la institució de la Foster's Parents Plan. No m'atreveixo a detallar exactament quina casa era, però sí sabem que hi havia dos xalets. Aquesta institució, un parèntesi, Plan, que en aquells moments tenia Sitges dues cases i dues més entre Barcelona. Ja havien tancat la de Puigcerdà, tenien dues més a Barcelona i al Maresme. Plan avui en dia acull a més d'un milió i mig de nens a tot el món. Està implantada a tot el món, sobretot a Amèrica i a Àsia. I a Sitges, us dic, tenia una d'aquestes primeres cases. Això ho recull molt bé el Jordi Finestres al seu llibre El xalet de Puigcerdà. Ho descriu perfectament. I l'altra, també potser la institució de la que hem aconseguit més informació, és la Casa Escuela Pueblo de Cuba, ja hem parlat en alguna ocasió d'ella, instal·lada al xalet a Can Vilella, xalet Vilella, per tots la residència helvètica durant molts anys. Aviat Hotel Casa Vilella. És una institució molt especial perquè hem pogut aconseguir molta informació. Hem pogut aconseguir, a través del testimoni de la Núria Gregory, que va venir aquí el 2013, tenim la casa pràcticament igual a la que van viure els nens, tenim documentació gràfica de la casa, tenim textos, tenim cartes, això ho trobareu al llibre, tenim documentació de la casa. I el que segurament és més important, sentimentalment, tenim cartes que van escriure aquells nens amb dibuixos i que estan reproduïdes al llibre, a la part final. Aquests nens van confeccionar un volum, un quadern, que van enviar a Cuba i on cada nen redactava tres composicions que deien ells. Una sobre com era la seva vida abans de la guerra, una de com era la seva vida durant la guerra i una com volien que fos la seva vida després de la guerra. Això, aquesta tonteria que acabo d'explicar, si ho analitzeu, si reflexioneu, aquí darrere hi ha un procediment pedagògic brutal. Aquí hi ha teràpia, aquí hi ha moltes coses de les quals crec que és de justícia treure-les a la llum, perquè aquella gent, les encarregades d'aquelles institucions, van intentar ajudar amb aquells nens d'una manera molt més que material. I és un gran goig, una gran il·lusió poder aportar-vos 10 cartes de les, crec que 130 o poc, més d'un centenar de cartes que hi ha. En el llibre en trobareu 10. Les tres últimes són del mateix nen, del Francisco Rejas. Hi ha les tres, la seva vida abans de la guerra, durant la guerra i al final de la guerra. I per què he decidit posar les tres? Doncs he decidit posar les tres per una senzilla raó, perquè Francisco Rejas l'he localitzat, Francisco Rejas li he tingut la sort d'enviar-li aquestes cartes, ell amb 87 o 88 anys les ha pogut llegir i són cartes que ell va escriure a Sitges quan tenia 7 anys. no en sabia res d'aquestes cartes. Us podeu imaginar el que li va suposar. Jo he contactat amb, a través de la seva filla, el que curiosament és terapeuta del, és la seva filla es dedica a la teràpia del dolor, el que va suposar. A la seva filla em comentava que el seu pare no havia parlat d'aquesta qüestió. No havia parlat profundament d'aquesta qüestió i ha estat ara, arrel de la recuperació d'aquestes cartes, que ell, no són grans cartes, són redaccions, que ell ha pogut, ha vist aflorar una part de la seva infantesa que durant tota la seva vida havia tingut a dintre i que ha pogut explicar-li amb la seva filla ho entès d'una manera diferent a com ella creia que havien passat les coses i crec que tots dos estan molt més tranquils del que estaven abans. De Francisco Rejas ha escrit un text del qual recollim alguns passatges sobre els seus dies a la guerra i sobre el seu pas per les colònies de Sitges i sobretot per la part més trista de tot el que té a veure per mi amb les colònies de Sitges, que és l'evacuació dels nens. L'evacuació dels nens la nit del 16 de gener del 39 és un, segurament, per mi personalment és el fet més colpidor de tota la guerra. És un desastre, és un desastre. Els camions venen a buscar nens, es porten a nens barrejats de colònies, hi ha nens que intenten pujar camions, s'acaben caient, hi ha nens que surten de Sitges i no arriben enlloc. No se sap on van arribar aquests nens. Hi ha camions que es perden, en Jordi Finestres ho testimonia al seu llibre. És un dels fets més, per mi, ja us dic, el fet potser més colpidor. I finalment, parlant de la part aquesta gràfica que hem pogut veure amb el que us he explicat, vaig tenir la notícia de la possible existència d'un documental que parlava d'aquests nens, d'aquests fets. Vaig tirar del fil, estava a la Filmoteca Nacional a Madrid i gràcies a les gestions que en col·laboració amb el Ricard Conesa vam poder saber que estava allà, certament estava allà, però que no ens permetien el visionar-ho des d'aquí. A vegades es pot fer, perquè no estava digitalitzat. Es va haver d'anar a Madrid a constatar si el document era el que ens semblava que podia ser i efectivament el document, ara el veurem, és l'avinguda a Sitges d'un grup de nens refugiats. El film és un documental de 10 minuts i tracta de l'avinguda a Sitges d'un grup de nens refugiats. A la primera part es veu com a Barcelona, a la delegació del Ministeri d'Instrucció Pública i Sanitat, se'ls fa la rebuda, se'ls fa un esmorzar, una revisió mèdica, perquè tots puguin venir a Sitges. Després hi ha unes imatges a Sitges, al xalet Fradera, hi ha unes imatges molt maques del que era el jardí de darrere, perquè aquestes cases amb el temps han perdut la part de darrere. Antigament ocupaven tota la mansana, com si diguéssim. Actualment moltes finques estan tallades, corresponen a la meitat del que era en aquells moments. Hi ha unes imatges bastant maques sobre aquells jardins i bueno, hi ha tres personatges que apareixen en tot moment a la pel·lícula i és el ministre d'Instrucció Pública en aquell moment, Segundo Blanco, el secretari d'Instrucció Pública, que és el Puig Elías, un home alt amb barba, ja ho veureu, la directora general de Primera Ensenyança, que en aquells moments era, a més, presidenta del Consejo Nacional de la Infància Evacuada, i també apareix la Rosa Pastora Leclerc, un personatge també bastant important durant aquells dies de la Guerra Sitges perquè era la directora de la Casa Escuela Pueblo de Cuba. La veureu, la reconeixereu perquè és més petiteta, cabell blanc i un monyo. A més, té una cara de cubana, que era. Ara passarem al petit film, però us haig d'advertir que la pel·lícula, una anècdota, l'àudio, heu d'entendre que és la retòrica que es feia servir en aquells moments, en uns moments molt complicats. És l'any 38, la guerra s'està perdent. El que es comenta l'heu d'agafar amb pinces. És una retòrica molt d'aquells moments. I una anècdota que vaig descobrir la setmana passada repassant la pel·lícula. A la pel·lícula hauria d'aparèixer 4, 5 o 6 vegades la paraula Sitges, però no apareix. Algú va esborrar físicament de l'àudio, físicament, algú va esborrar la paraula Sitges. No sabem qui, no tenim possibilitats de saber què. Sembla com si algú volés evitar problemes a Sitges. Ja us dic, Sitges està esborrada de l'àudio de la pel·lícula. Com veieu, això no ho vam inventar Canal Blau.
Pública protege a sus niños. He aquí un documento vivo, una prueba patente del afán que pone la República en la protección de los niños. La Cámara ha registrado estas imágenes pletóricas de humanidad como contraste a la salvaje y criminal acción de los Herodes modernos. Desfila ante el objetivo esta escena de una de las tantas obras que concibe y ejecuta el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. Muy a menudo, como hoy, y así que se logra agrupar un centenar de criaturas, hijos de refugiados, de combatientes o huérfanos, de aquellos que ya ofrendaron a la causa lo más que podían ofrendar, se les somete a un reconocimiento médico para prevenir el peligro que supondría incorporar a la colectividad infantil un niño enfermo. A pocos metros del reconocimiento se halla el ministerio. Allá van los niños. No en plan de sufrir un nuevo y fastidioso examen. Los examinan, sí, de apetito en el comedor del ministerio, donde los niños demuestran tan buena disposición para esta asignatura que despachan en 5 minutos un suculento desayuno. Nosotros no hemos querido entrar con las máquinas para no asustar a los pequeños mientras debaten el tan importante y sabrosísimo enunciado. Quienes interpretan de una manera rígida el protocolo son el ministro, el subsecretario y la directora general de primera enseñanza, que apenas se han enterado de la llegada de los personajes, acuden presurosos a rendir pleitesía a la majestad de la infancia. A tiempo llegó el ministro de presenciar la sabiduría de los infantes. Todos merecieron la nota de sobresaliente. No hay más que ver la cara de satisfacción con que salen del aula. Y es que el problema del pan, sumado con la manteca y dividido por el chocolate, les ha parecido de fácil solución y hasta el más torpe lo digiere perfectamente. Cuando los chiquillos se han enterado de la alta calidad del trío que ha bajado a despedirlo, le ha concedido el honor de aceptar su compañía hasta donde se hayan emplazado las colonias en que van a ser internados. El ministro tiene muchísimo que hacer. El subsecretario ha de dictaminar sobre asuntos importantes y la directora general espera la visita de una comisión de maestros, pero ¿qué remedio queda? Antes de desairar a los soberanos mocosuelos, que son capaces hasta de coger una perra, les prometen formalmente no ya ir con ellos, sino adelantarse en el camino para esperarlos allí y darles la bien llegada en nombre de todo el gobierno de la República. Ante esta promesa, los excursionistas suben a los autocares tranquilos y confiados de que si el ministro va con ellos, es que no los llevan a cualquier lado, ni mucho menos. Vamos, vamos, hay que tener palabra de ministro y de padre, que se esperen un poco los que aguardan en las antesalas. Total, no serán más que 2 o 3 horas a lo sumo. Antes, cuando los obreros no podían ser ministros, había quien aguardaba en los pasillos ministeriales semanas enteras. Vamos, señor ministro, señor subsecretario, señora directora, que los niños se enfadarían muchísimo y seguramente provocarían una crisis si al llegar allí se consideran engañados. Nosotros con nuestras máquinas a retortero vamos también a ver qué pasa. El nombre lo asociamos en nuestro recuerdo con el de aquel gran artista y acrisolado patriota que se llamó Rusiñol. Cuánto amaba las flores, a los pájaros, a los chiquillos. ¿Pero qué es esto? Nada, simplemente. El tomavistas automático se ha disparado solo y fotografía el cogote del compañero chofer mientras zigzagueamos por las costas. Menos mal que no lleva puesto el objetivo de primer plano y aún queda hueco para poder admirar el panorama. Y ya estamos aquí antes que los pequeños excursionistas. La diminuta pero veterana población de la colonia espera con cariño y curiosidad la llegada de los nuevos refugiados. ¿De qué parte de España los habrá desplazado la guerra? ¿Vendrán enteros? Naturalmente, piensa en voz alta un rapaz muy avispado. ¿Cómo un ministro no va a saber camuflar a los niños para que no los descubran los aviadores italianos y alemanes? Bueno, alto, parada definitiva y fonda. ¿Qué? ¿Venimos un poquito mareados? Claro, esas costas parece que las hubieran dibujado con una máquina de hacer churros. Vaya vuelta, regarrá. Pero eso pasa enseguida. Hola, ¿cómo estáis? ¿La abuelita bien? ¿Tú eres de mi pueblo? ¿Te acuerdas cuando me quitaste aquel caramelo? Vaya si me acuerdo. Y tú me diste aquel pescozón. Pero yo soy antifascista. Bueno, entonces te perdono. Venga esa mano. Periquito García, para servirte a ti y a la causa. Juanito Perules, idem, idem, idem. Bien, ya estamos todos presentados. Nos habían dicho que era muy bonito, pero es todavía mucho más. Y tiene una mar muy hermosa y muy grande. Toma, como que llega desde aquí a Barcelona. Ea, vamos ahora a retratarnos con el compañero ministro. ¿Cómo se llama? Segundo Blanco. ¿Y el de la barba? Uchelía, es el subsecretario. Y la directora, Esther Antich. Pues los tres tienen pero que rete muchísima palabra. Y merecen retratarse con nosotros. Nos han dado un desayuno. No, no vivían mal a costa del sufrido pueblo español, los que alentaron el fuego de la traición y hoy colaboran desde el otro lado a que los extranjeros destruyan y traten de invadir España. Criminales y estúpidos, y además embusteros. Decid en vuestras infames propagandas que los obreros disfrutan hoy de la suntuosidad de vuestros hogares. ¡Mentira! Ved a qué dedicamos los palacios donde se incubó la tragedia. A cobijar a los niños cuyos padres cayeron sacrificados en la lucha fratricida que animasteis y sostenéis. La República, al embarcar en un recinto apropiado la alegre expansión de la infancia, practica asimismo una obra de justicia y reparación. Esto es para hacer ganas de comer, como si no la tuvieran. Caramba, pronto encontré un amigo. Este niño tiene solera de domador. Observarán que también es una soberbia prueba de que no nos comemos los perros. Y el animalito es una monada, saladísimo, como para comérselo. El elemento oficial la goza aún más que los pequeños. Las distinguidas e ilustradas profesoras cubanas, compañeras Rosa Leclerc y Leonor Pérez, madrinas de esta colonia por delegación de la Asociación de Auxilio al Niño Español de La Habana, deben de ser muy antipáticas y repelentes al efecto de las criaturas, que, como verán ustedes, huyen de ellas nada más que las ven. Esto es una verdad de la radio Verdad, onda de Salamanca a través de Roma. Pero hace calor. Aquí en junio hace ya un calor hermosísimo. Bueno, maestro, díganos cómo se maneja este acorazado que vamos a botarlo enseguida. ¡Al agua, pato! Si ahora vinieran los submarinos alemanes, pero también les gustamos a esos cetáceos. Yo creí que era solamente a los monstruos del aire. Va, que vengan si se atreven. Que el ministro llama enseguida por teléfono a Barcelona y a Cartagena y les pasará como al Baleares. niños de la República Española, de los trabajadores españoles, pobrecitas criaturas y felices criaturas a la par. Provocáis la sonrisa optimista y la lágrima furtiva, la alegría consoladora y el dolor punzante, la piedad que sobrecoge el corazón y el ánimo que hace falta para seguir peleando. Vosotros sois la mejor razón de nuestro empeño, el principal motivo de nuestra resistencia, el lema más augusto de nuestras aspiraciones, el tónico más eficaz de nuestra fortaleza. Y sois, niños nuestros, que os lo merecéis todo, porque lleváis en vuestras cabecitas el albor de la fosforescencia, que se convertirá en luminoso halo de triunfo y de paz, los que recogeréis el fruto de la victoria. Por vosotros vencerá la República, para que no seáis el fin de una raza pródiga en gestas heroicas por el mantenimiento de su libertad, sino un retoño pujante del viejo tronco hispano que marcará una nueva era, mucho mejor aún, en el camino de la eternidad.
Moltes gràcies. Bé, doncs com hem dit, obriríem un torn de paraules per si algú vol fer alguna pregunta a l'autor sobre el contingut del llibre o el contingut de la recerca. Si algú vol fer una pregunta, podeu aixecar lliurement la mà aquí davant. Us acosto el micro perquè ho senti tothom. En tenim un altre? No? Doncs acosto el meu.
Bona tarda a tothom i gràcies per la teva exposició. El meu pare té 92 anys i el meu pare m'explica anècdotes quan la guerra, vull dir, ell tenia uns 11 o 12 anys i ell no sé com és, vull dir, bueno, coses d'allò. Ell va col·laborar amb la casa de colònies que havia a l'Avinguda Sofia i me n'explica bastantes anècdotes. Inclús ell estava allà el dia que, per exemple, quan la van tancar, quan van marxar tots els nens. I vist que hi ha alguna referència al llibre sobre aquesta casa, que ve real, vull dir, amb la pàgina 180 i pico, que es veu que ho has estret d'algú que va fer un treball de recerca, que la seva mare o la seva àvia havia sigut cuinera en aquella casa. Llavors, dic, que ell també recorda, bueno, recorda que hi havia una senyora en aquesta casa, una sèrie de coses i més anècdotes que m'explica. Sembla ser que aquesta era dels països de l'est, Rússia, em comenta ell. Què en saps més exactament o si en saps alguna cosa més d'aquesta?
Gràcies.
Malauradament el que puc saber és el que trobaré. Malauradament el que puc saber a dia d'avui és el que trobareu al llibre. No, si n'hagués sabut algú més ho hagués posat. En alguns capítols sí que he limitat informació per una qüestió pràctica, però en aquest capítol no, malauradament no. Si et mires la referència, això és, ara no recordo, però sí que hi ha una referència a una publicació del Consell Comarcal on en una entrevista oral es parla d'aquest tema. Però no, malauradament no et puc afegir res més del que tu saps, que és molt més del que hi ha aquí, segur.
Jo et voldria fer una pregunta també, perdoneu la meva ignorància.
La sent?
Sí, suposo.
La sent?
Tot de
veu.
Soc família de la Conxa Piqué, tinc molta de veu. Potser s'ho creieu que si no. Aviam, jo ja t'hi pregunto, perdona la meva ignorància. Jo si era una guerra civil espanyola, em sona tants nens cubans.
No, nens espanyols.
Ah.
La casa era pagada per una associació. I m'encanta poder-ho aclarir. La casa simplement era pagada, no, ho explico, pagada per una organització no governamental, perquè el govern de Cuba no tenia intenció de col·laborar gens amb la República, per una associació de gent. En aquest cas, aquesta associació era l'Associació d'Ajuda al Niño del Pueblo Español. I crec que tots tenim al cap. No, en aquest cas cubans només hi havia la directora.
Acredit molt a Reida.
A vostè.
Sí, jo volia, aviam si me n'entero, que recordo que jo l'any 36 doncs ens vam ficar a un col·legi que era el Miramar, allà, o sigui, aquí mateix, però mai ha pogut parlar ningú d'aquest col·legi, i no sé, i érem una colla de nanos, que tenia 6 anys, i no tinc cap referència. Doncs no sé si això saben, si és que somiat, o bé, per desgraciament, no crec que ho hagi somiat, però segur que hi vaig anar. Doncs hi ha alguna referència d'aquest col·legi, que era aquí, a l'any 36, i me'n recordo que, hasta me'n recordo el que cantava. Allà al jardí cantaven la joven guàrdia, la joven guàrdia, no dejéis ni un burgués. Això no cantava.
En aquest cas era la... El que fa referència era el grup, el que en deien el grup escolar URSS. Hi havia el grup escolar URSS aquí mateix i el grup i el grup escolar Mèxic al Patronat. Eren els dos centres habilitats per el CENU, pel Consell de la Nova Escola Unificada, per aquí Sitges, a part del parvulari. Hi havia el parvulari i dos institucions. El grup URSS aquí mateix i el grup México al Patronat.
Moltes gràcies.
No. Un plaer, no somiar.
Hi ha alguna aquí davant?
Jo també he tingut el col·legi d'aquí i em van posar la cuna.
Molt bé, doncs si no hi havia cap més mà, si no hi havia cap més mà aixecada, doncs ja per anar acabant l'acte, agrair-vos a tots la vostra presència. Ara és el moment, de feta la presentació, d'entrar al contingut del llibre cadascú a nivell personal, de llegir-lo. Recordeu el que ha dit l'autor, no és una història de la Guerra Civil, és un compendi d'històries independents de les quals doncs, ha tingut accés, a les quals gent que va passar o es va relacionar amb Sitges s'han doncs, recollit, molt diverses. Qui ens diria no, que a Sitges, relacionat amb la Guerra Civil, podríem parlar de Saint-Exupéry, Hemingway, O'Donnell, és molt, la veritat és que és molt, molt curiós i molt interessant a la vegada. Fixeu-vos que aquí no sortiran les grans batalles ideològiques de la Guerra Civil, directament, indirectament molt. Aquí surt la vida quotidiana moltes vegades de les conseqüències de la Guerra Civil i en aquest cas a Sitges. Quan ho llegiu, els que hem tingut la sort de poder-lo fullejar anteriorment, no?, per la presentació, fixeu-vos en els personatges, com deia l'autor, qui eren, com és que es van relacionar amb Sitges, quin va ser el motiu de la seva relació, el seu pas per Sitges. Segurament identificareu aquests llocs que ens ha dit l'autor, que ens ha dit en Jordi, aquests llocs que formen part de la història de Sitges i de la Guerra Civil. N'han sortit molts, eh? Fixeu-vos en els noms dels carrers, com han canviat. Els establiments, els hospitals, l'hospital que era l'antic hotel de Terramar, no? La Casa Vilella, en Planàs, l'hotel Subur, que ara fem el centenari aquests dies, el xalet Fredera. Fixeu-vos també en les històries vinculades amb el front, com explicàvem fa una estona, i aturem-nos en aquest capítol final dels nens. La veritat és que és molt interessant. Fixeu-vos com la història es repeteix. Aquests dies només cal que llegim diaris, escoltem la ràdio, mirem la televisió i veurem com la història es repeteix. En el contingut del llibre diu que Sitges, en aquell moment, la població va créixer entre un 15 i un 20% per persones refugiades, nens, en aquest cas, acollits en famílies o en institucions. Imagineu-vos el drama, la història dramàtica, però també la història tan tendra que hi ha darrere. I com que m'agrada acabar d'una manera tendra, recordar que aquesta edició és per commemorar el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, és la manera des de Sitges de contribuir a aquest aniversari. Permeteu-me que per acabar agraeixi amb el Jordi tot el treball de recerca, interessantíssim, una feinada de descoberta enorme, a més un treball fet amb un gran rigor, amb la reproducció d'il·lustracions, de bibliografia, de documents que surten en el llibre, però de veritat un gran rigor en l'estudi i de veritat és que t'hem de donar les gràcies i felicitar per aquest llibre. I com us deia, per acabar, no d'una manera tan dramàtica perquè parlem de la guerra, però sí d'una manera més tendra, deixeu-me que us llegeixi una de les cartes, molt breus, que un dels nanos, si no ho he transcrit malament, en Pedro Cubero, que tenia aleshores 11 anys, va escriure i que amb aquest sistema que ens explicava el Jordi pedagògic, no? De, com a pròpia teràpia d'escriure sobre el que està passant i el que estava vivint aquesta infància, va escriure sobre lo que me causa la guerra. I deia així, és molt corteta. A mi no me gusta la guerra. A mi me trajeron a las colonias porque en Madrid bombardeaban. Y ahora estoy en Sitges. Y estoy muy bien. Aquí en la colonia Cuba. Y tenemos una madrinina muy buena, muy cariñosa. Y es de Cuba. Y muy bonita y muy grande. Y también hay una playa muy bonita y muy grande, que ahí nos bañamos todos los días. Sitges, 10 de novembre de 1938. Moltes gràcies a tots.